Ràdio Maricel, a cel obert.
Ara fa unes setmanes que es feia públic que Raúl López deixava la presidència de Joventuts Musicals i uns quants dies més tard doncs, ens va arribar la informació que la seva substituta seria la Paula Nogueira. La Paula Nogueira és mexicana, tot i que fa una pila d'anys que viu a Sitges. I ho entendran perquè té un perfecte català. Paula, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Ets mexicana, oi?
Sí. Mexicana de pura cepa.
Però fa bastant que rodes per Sitges.
Sí, la veritat és que ja fan com 8 anys que estic a Sitges. O sigui que honestament, em considero una mica mig catalana, mig sitgetana, o sigui que sí, sí, sí.
I com ha arribat la Paula a la presidència de Joventuts Musicals?
A la presidència? Bueno, jo porto també molts anys en la gestió musical, soc cantant d'òpera també, professional, i clar, al ser-hi aquí a Sitges i a tenir contacte amb les activitats musicals, vaig conèixer la tasca del Raúl, prèviament de la Gemma Biosca també, que som tots companys, no? I quan vaig saber que el Raúl deixava la presidència, vaig dir, bueno, pot ser una cosa interessant d'estar una mica més ficada dins de la vida cultural del poble. I per això vaig parlar amb el Raúl a veure quina idea aportava i després ell em va dir sí, sí, ho has de fer i em va convèncer, o sigui que...
I per tant, doncs, t'has convertit en nova presidenta d'una entitat de quants socis té més o menys Joventuts Musicals? Més o menys.
No tinc ni idea. Encara no ho sé, mira.
Encara has d'aterrar,
sí,
en aquest sentit.
Sí, encara soc molt nova. Realment, la meva tasca fins a l'any que ve no començarà. Raúl ha deixat tot programat, tota la resta de l'any, o sigui que a més que m'agafa justament al mig de l'any, que és la temporada més ocupada de l'any per mi, musicalment, i bueno, que no estic en full càrrec.
Ja, d'acord. És a dir que estàs això incorporant-te de manera progressiva en aquesta presidència.
Exactament. El Raúl no marxa fins al setembre, o sigui que tenim tot el mes d'agost i el que ens queda de juliol per anar
lligant-ho
tot, però el canvi de la presidència per temes de l'associació i del funcionament s'ha de fer abans del sisè mes o així.
I per tant, doncs, t'ha tocat, ni que sigui nominalment, assumir
exactament,
el càrrec, tot i que, diguem, les funcions executives s'han traspassat d'una manera molt més suau.
Sí, encara estem en això.
D'acord. Què fa ara actualment Joventuts Musicals de Sitges?
És una associació amb una clara línia. Intenta promoure la música, intenta arribar a molta gent, intenta agafar nou públic, intenta apropar la música clàssica a tothom, no? I per això és que també a mi m'interessa molt aquesta tasca i aquesta activitat. Intenta també promoure els nous talents, a la gent d'aquí, la gent de Catalunya, la gent de Sitges, evidentment, i donar-li una plataforma per començar aquesta vida professional que és tan difícil, perquè bueno, jo ho sé de primera mà, que és dedicar-se professionalment a ser músic, no?
I això ho fa a través de, bàsicament, de concerts, oi? D'organitzar trobades,
sí,
d'organitzar concerts.
Concerts, activitats culturals, xerrades, festivals, concerts per nens, per les escoles també d'aquí de Sitges. Bueno, sí, no només concerts, però concerts és l'activitat més forta, sí.
A partir d'aquí, Joventuts Musicals és una entitat de llarga trajectòria,
sí,
aquí a Sitges,
sí,
que de fet fa molts anys tenia un paper gairebé central, gairebé fonamental en l'organització d'esdeveniments culturals a la vila. Aquest paper, suposem que amb el temps Sitges ha crescut, ha anat canviant una miqueta. Aleshores, hi ha una certa voluntat de recuperar aquest paper central en l'organització d'esdeveniments culturals, especialment relacionats amb la música, és clar.
Evidentment. Jo crec que la idea que portava el Raül, que a mi em sembla molt acertada, és de continuar col·laborant amb altres entitats. Perquè avui, bueno, tot està molt més complicat, el tema de pressupost i econòmicament, és gairebé impossible mantenir una vida cultural tan activa com havia sigut tots aquests anys, no? I des de Joventuts Musicals el que voldríem és això, tenir una relació molt més estreta amb l'Ajuntament, amb les altres entitats culturals de la vila i crear una mica una xarxa, no?, més gran a partir de petites entitats. Per poder fer coses més interessants, no?
D'acord, és a dir que, diguem, la clau aquí estaria en la comunió d'interessos a partir de diverses entitats culturals que es posessin d'acord per desenvolupar determinades
activitats. Jo crec que sí, que la clau està en allà, exactament.
És fàcil
unir esforços, no?
És fàcil aquesta unió d'esforços?
No ho sé. Jo penso que sí, que tot es pot fer amb voluntat i amb bones idees, o sigui que aquesta serà la meva intenció.
Heu començat a picar portes a veure
sí,
què pensen
sí, sí,
els altres?
Sí, el Raül ja ho ha fet. És un noi superactiu, super de molta iniciativa i amb molt bones idees també, o sigui que per relacionar-se no té cap problema.
Has comentat que ets cantant professional d'òpera.
Sí. Bueno, també porto tota la vida que em dedico a això. O sigui, he estudiat piano, cello, ballet i professionalment cant. He estudiat als Estats Units, a la Indiana University, en Bloomington. He fet un postgrau al Conservatori del Liceu amb la professora Carmen Bustamante a Barcelona, a Àngel Soler, que és un pianista que a més tenia molta relació amb Sitges, i bueno, des del 2002 estic fent una vida professional activa bastant intensa.
Anava a dir, hi ha molta sortida professional per una cantant professional d'òpera?
Bueno, per una cantant professional o per un violinista o per un pianista és molt complicat. Jo el que penso és que s'ha de diversificar, s'ha de ser molt flexible, molt innovadora, i això és el que intento fer. M'agrada molt la música contemporània, m'agrada molt treballar amb compositors d'ara, no? Evidentment, respecto moltíssim els compositors de tota la vida, però
amb els clàssics no n'hi ha prou.
No per mi. I també, clar, els compositors d'avui en dia necessiten que algú faci la seva música, perquè si no és que no té cap sentit, no? I, per exemple, he tingut la sort de fer un parell o tres d'estrenos de compositors catalans, el Xavier Pagès, el Ricard Gili, el Marc Egea. Bueno, m'he ficat molt dins de la vida de la música contemporània i també per aquí és una sortida interessant per mi.
Anava a dir, no hi ha tanta oferta de gent que s'hi dediqui
a la música contemporània, dius? Jo crec que hi ha menys, sí. És un sector de la música que a vegades fa una mica de por, perquè es pensa que és més difícil o és més atonal o menys accessible a l'oïda, no?
Clar, també hi ha menys públic.
Sí, però no necessàriament, o sigui, jo això és el que intento, apropar a qualsevol tipus de públic, que a vegades no tenen, no sé, massa experiència en la música contemporània, a que vegin que no, que és igual d'interessant, igual de bonica, igual d'atractiva, no?
A veure, què necessita algú per apropar-se a aquesta música contemporània? Va, encetem una via, un camí cap aquí.
Sí, és Bueno, és una forma de comunicació, no? La música. O sigui que tu has d'intentar arribar a la gent amb la música, en el meu cas amb la lletra. O sigui, si tu tens un text, tens molt més per dir, no? I sempre intento mostrar-me jo en el públic tal qual, no? No posar barreres, no tenir una paret que sigui l'artista, espai, al públic, no? O sigui, ser molt, molt, molt més persona. I això es nota. Quan un artista ho té, arriba al públic i no importa quina música és. O sigui, pot ser Mozart com pot ser Xavier Pagès.
D'acord. Per tant, doncs, apropar-se al públic, per tant, una actitud, diguem, frontalment oposada al que seria el concepte tòpic de diva.
Sí, sí, antidiva total. O sigui, diva tot el que vulguis, per ser una cantant professional, per ser una cantant de nivell, sí, sí, així, sóc molt diva. Però no personalment. I jo també crec que el públic això ho nota, no? Si tu estàs a l'escenari i tens una actitud de distància i de superioritat, doncs no entres bé, no?
Però el món de la música, i especialment la música clàssica, i especialment la música, diguem, culturalment elevada, ja té un punt d'això, no?
Sí, sí, és una llàstima, perquè no era la intenció, mai ha sigut la intenció, no?, d'arribar a un públic reduït. Jo intento això, fer...
Més que reduït, exclusiu. Que
sí, sí, exclusiu o no sé, educat, o no sé com dir-ho.
Per això, de fet, jo preguntava què necessita, doncs, una persona, doncs, que li agradi la música, perquè, evidentment, per agradar-te la música has de tenir una determinada sensibilitat.
Has de venir a escoltar-la. Mm-hmm. És l'únic. T'has d'apropar.
I... Però si algú escolta una cosa tonal, vols dir que... No.
Jo crec que sí, que si està ben feta, sí. Si està ben feta, sí. O sigui, jo faig molta música contemporània, que no tota és atonal. I...
També és un altre tòpic aquest, sí. La música contemporània tota és atonal.
No, ni molt menys. D'acord. Ni molt menys. O sigui, ja està tot fet. No... Què van inventar més, no? Els compositors. I intento treure la formalitat, no? D'això, intento que la gent estigui interessada en el que estic dient.
D'acord.
Fa un parell de setmanes vam fer un concert a un local nou de Barcelona i vam fer unes receptes de cuina del Leonard Bernstein, que són bastant atonals, bastant difícils musicalment.
Ara, perdó, unes receptes de cuina,
sí,
de Leonard Bernstein?
Sí, són boníssimes. Es diu La Bonne Cuisine, o Four Recipes.
Sí.
I les van fer en una taula de cuina, amb tota la gent al voltant, i jo estava cuinant, realment estava, no realment, però sí, tenia les olles,
totes les
eines, tot, tenia l'harina, bueno, la farina, tot. I tenia les traduccions projectades a la paret. Això és bàsic. S'ha d'entendre, no? O sigui, si jo estic parlant en anglès i el públic no parla anglès, necessita saber
què estàs dient.
O sigui que, traduccions, tot el que... Totes les eines que puguis aprofitar per a comunicar-te amb el públic s'han de fer servir. I avui en dia tens moltes.
D'acord, que això lliga amb allò que ens comentaves fa un moment. Disminuir la distància amb el públic.
Molt important, molt important. O sigui, per exemple, l'últim concert de Joventuts Musicals va ser un trio amb dues sopranos i una arpa, al Racó de la Calma, preciós. O sigui, un marc incomparable. Té una acústica preciosa, és realment una sort que s'hagi pogut recuperar aquest espai. I la gent estava super a prop dels músics, no? Això fa que puguis veure la cara als ulls, o sigui, que no sigui en el Liceu, que està super lluny, i les dues noies, les sopranos, parlaven amb la gent molt, molt properament, molt informalment, d'una manera, no? I va ser molt bonic, o sigui que llocs com aquest són perfectes.
El Racó de la Calma és el Racó de la Calma, el Liceu és el Liceu, òbviament, però clar, el fossar del Liceu no es pot treure, és a dir que
clar,
aquesta
distància hi és.
És insalvable com a distància. Una altra cosa és l'actitud del que canta.
Exacte.
Però la distància serà sempre al Liceu.
Exactament.
Aleshores, això com es... clar, el Racó de la Calma, és, entre cometes, és senzill. Sempre també depèn de l'actitud que prengui el que canta, oi?
Clar.
Però al Liceu es pot salvar, això?
Sí, l'artista té tot el
recursos.
Control. Evidentment. L'únic és això. No estàs veient... Clar, és òpera, eh? També. Mm-hmm. Sempre es fan personatges, no? No estàs veient tal qual a l'artista. Estàs veient un personatge. I és teatre. Aquí estem parlant de, com a molt, òpera de petit format que poguéssim fer aquí. Que jo intentaré això, portar també una mica d'òpera. Uh-huh. El ser-hi a dins del món de la música i de l'òpera, crec que tindré molta facilitat per portar molta gent de nivell, gent d'aquí, i bueno, estic molt, molt il·lusionada amb aquest tema. O sigui, uh-huh. Estic ja amb idees, estic parlant amb el Raül també per fer una tasca de continuïtat, o sigui, no vull trencar res, no vull innovar en algun sentit que fos, no sé, fora del que s'està fent. Però tinc molts contactes, tinc molts companys, ja són molts anys ficada dins del món de la música, o sigui que tindré recursos per portar gent molt bona i per donar oportunitats a gent que s'ho mereix. No?
Uh-huh. La desaparició de bona part de les subvencions a partir doncs, de la situació econòmica general ha fet molt de mal en el món de la música, sobretot en el món de la música al que et dediques, en el món de la música clàssica, en el món de la música contemporània, aquest circuit d'artistes joves que doncs, també precisament Joventuts Musicals fomenta.
Sí, definitivament, s'ha notat molt al llarg dels últims anys. Sempre hi ha diners per portar un nom d'aquests tipus Plácido Domingo o Anane Trepco o directors de, bueno, de renom, no? I és un problema per tota la gent que hi ha de gent jove que està començant, no? S'han reduït molt els llocs, els concerts, el format, o sigui, tot és molt, molt més petit. Ens hem d'adaptar als músics, no? Abans volies fer un gran concert o una òpera i muntar moltes coses amb direcció d'escena, amb escenografia, amb llums. Clar, avui en dia has de fer un recital, no? Mm-hmm. Per exemple, no? I has d'intentar treure tot el suc del petit format. Aquí a Sitges hi ha els espais que tenim, són molt adequats per això.
Correcte, és a dir, aquí el que no pots fer és gran format, segons on.
Sí, no, molt gran format no, però bueno, una Big Band sí que cabria als Jardins del Prado, no?
D'acord.
Però clar, costa molt, és molt car perquè són molts músics, es necessita un equip de so molt potent, es necessita, bueno, molta infraestructura. Uh-huh. I si, no sé, si utilitzes la meitat del pressupost per portar una Big Band, doncs no té molt sentit, no? A mi m'agradaria molt, treballo molt amb la Locomotora Negra, per exemple, que havia sigut una de les orquestres que venia molt sovint aquí a Sitges, perquè uh-huh. Bueno, jo m'he enterat. I clar, ara, avui en dia, per Joventuts Musicals a Sitges és pràcticament impossible portar una entitat com aquesta, no? Uh-huh. Però bueno, tot és possible, hi ha molta disposició per part dels músics, tothom entenem que les coses no són el mateix, i no és que estés disposat a treballar per menys, perquè la música és una feina que s'ha de respectar igualment, i jo com músic faré això tota la vida.
Però els catxets deuen haver baixat.
I tant.
Obligats per
I tant.
La situació.
O sigui, has de treballar més, però com tothom,
d'acord.
No?
Mm-hmm. Els sous han baixat, els catxets han baixat.
Sí.
Ara, això sí, no es treballa de gratis, tampoc.
No.
Ni per perdre diners.
Clar, clar, evidentment. Has de tenir un balanç molt... amb molta cura, no? amb tot el que fas, i a vegades hi ha coses que t'interessen a ti personalment o artísticament i les has de fer per, bueno, per un altre interès que no sigui l'econòmic, no?
El coneixement de la música, i parlo de la música en general, doncs a nivell de públic, de gent en general, és bo. Allò que sempre es diu, fins i tot d'estar a punt de desaparèixer la música dels currículums escolars. Tenim un baix nivell musical, i tu vens de Mèxic, no sé si a Mèxic
va
millor o pitjor que aquí, però...
És el que t'anava a dir, és bo comparat amb què, no? Crec que la gent jove està molt lluny de la música clàssica. A Mèxic, per exemple, està encara més lluny, perquè el nivell educatiu és molt baix, o sigui, hi ha molta pobresa i no estan preocupats per la música clàssica, estan preocupats per menjar, no? Aquí està tothom molt més estable, tot i que també estic segura que hi ha mancances per tot arreu, no? Però al tenir accés a una educació, el nivell és molt més alt que a un país de Latinoamèrica, per exemple, no? Crec que tenim una responsabilitat molt gran amb els nens. O sigui, hem d'arribar als nens des d'ara, perquè si no ens quedarem sense públic. És que és evident. Tu fas un recital d'òpera i la gent que està interessada és gairebé la gent gran, no? Sobretot en el món de l'òpera.
La mitjana d'edat s'apropa a la jubilació, podríem dir.
Sí, que a mi em sembla fantàstic, perquè és gent que realment vol anar i vol gaudir, vol estar. És un públic fantàstic, eh? O sigui, no tinc res en contra d'aquest sector del públic, no? És el meu públic.
Sí, però no afavoreix la renovació.
Clar, però arribarà un punt que no tindrem més públic. O sigui, per això et dic, tenim que renovar-nos, tenim que tenim propostes molt més interessants. O sigui, no quedar-se en fer un concert distant. Has d'arribar al públic.
Això també ha estat, en part, culpa del mateix sector? És a dir, el sistema educatiu, òbviament, ha tingut una influència i el paper de la música i de les arts en general en el sistema educatiu ha anat disminuint-se amb el temps, i sembla ser que amb els nous currículums encara el volen disminuir més. Però, tret això, fins a quin punt, doncs, aquesta intenció, i lliga amb allò que ens comentaves al principi, elitista, de determinat tipus de música elevada, ha fet que també la gent ho hagi vist com una cosa que no era per ella.
Definitivament, o sigui, sempre que hi ha un conflicte és culpa de les dues parts.
D'acord.
Per poder tenir un concert d'una orquestra, es necessiten molts diners. O sigui que l'entrada serà cara, no? Però si tu penses que porten un Sting o un... No sé, és que jo no estic al dia amb el tema de la música pop.
No, però bueno, però és que un concert...
Es paga molts diners per un concert de pop.
Un concert de Bruce Springsteen o per un concert de Sting o pels Rolling Stones no, es paguen morterades també, i això que s'omple un camp de futbol.
Exactament, i és molt més per molta gent, o sigui que... I la gent surt a sopar i es gasta 25 euros tranquil·lament en un divendres, o sigui, són prioritats, no?
Correcte. Però clar, si la mateixa música no ha afavorit que la gent vagi a veure-la...
O sigui, no és una cosa, entre cometes, divertida, no? O sigui, la gent prefereix sortir per fer una copa que anar a veure un concert. Però això també és culpa nostra. O sigui, és culpa dels programadors, és culpa dels músics, és culpa... Bueno, culpa o no sé com dir-li, però...
Bueno, no s'ha fomentat aquesta sensibilitat musical?
Sí, 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 o sigui, hi ha altres països que... Per exemple, jo he viscut a Anglaterra un any, quan tenia 15 anys, i me'n recordo d'escriure cartes als meus pares i dir, és que, per què tothom canta tan afinat aquí? És que tu vas a missa el diumenge... I porten partitures per tothom i tothom llegeix música, tothom canta afinat, fan veus, harmonitzen, I no és gent que està estudiant música, o sigui, és que tothom sap música, com que sap llegir normal, no?
I el nord d'Europa és un altre món amb això, oi?
Clar, i les meves companyes en aquesta època no són músics, tampoc, però van als concerts, no? O sigui, estan molt interessades.
Anava a dir, mal aniria que només anessin als concerts els músics.
Clar, és bueno, és que a vegades, bueno,
ja.
Ni els músics tampoc.
Ui.
Però bueno, sí, és complicat, és complicat. Tenim molta feina, tenim molta feina a fer. Però l'educació té un pes molt important.
Sí, aquí tenim per una banda l'educació i per tant els currículums, per una altra banda, clar, evidentment la gent, però si la gent ara mateix no ha estat educada, difícilment, a no ser que les noves generacions s'incorporin, la gent s'incorporarà, i per una altra banda també el sector en si, que doncs tindria aquesta necessitat d'atraure, de fer-se més atractiu. De fet, ara estàvem pensant en iniciatives com un programa que ara es va fer fa poc per televisió, o l'Òpera amb texans, etcètera, etcètera, que en el fons doncs tracten d'acostar allò que doncs pel gran públic pot semblar una cosa molt llunyana, doncs fer-ho passar millor.
Exacte.
Però
és molt important. Un altre recurs és traduir les coses al català, per exemple. S'ha fet ara un petit festival d'òpera de cambra a Barcelona i es va fer tot en català. I clar, hi ha gent molt purista que diu, com has fet una òpera en català? Bueno, l'òpera és perquè s'entengui, no? Hem de fer que s'entenguin les coses. És una cosa que es pot fer, no? És un recurs també.
Anava a dir, l'òpera encara és un pas més en la dificultat d'entendre la música clàssica, perquè si la música a vegades costa d'entendre, de seguir, la teatralització d'aquesta mateixa música encara és un pas més en la dificultat?
No, al contrari.
Ho fa més senzill?
Sí, tu pots actuar, no? A vegades si no entens l'idioma hi ha gestos, bueno, som actrius i actors, també els cantants d'òpera, o els cantants, però no. És més fàcil que tenir un concert de violí i piano, no? Jo crec que és més fàcil.
És curiós, perquè segons com la percepció pot ser al revés.
Tu creus?
Pot ser, no sé.
Et sembla a tu, per exemple?
Sí. És a dir, potser estic equivocat, és a dir, és una percepció des de fora, però que...
Jo crec que jo ho tinc més fàcil per comunicar
que un pianista.
Que un pianista. Jo, bueno, perquè sóc cantant. Però bueno, també he tocat el piano i el cello. No ho sé. És personal,
estic parlant d'un tema de percepcions que no necessàriament obeeixen a la realitat.
Exacte. Jo per mi és més fàcil cantar que tocar per arribar a la gent, però per això és el cantant.
Encara que es canti amb idiomes molt diferents, oi?
Sí, sempre tens cara i ulls.
Ostres, és bona aquesta, és a dir que clar, estem en una situació en la qual tu pots cantar en un determinat idioma, però ja, tot i que el llenguatge es pugui entendre o no, i és millor que s'entengui, òbviament, o fins i tot que estigui traduït, o que hi hagi, ni que sigui una traducció simultània que per ser llegida, però fins i tot si em cantes en alemany i no sé res d'alemany, per la teva actitud entendré.
Clar. Aquesta és la meva feina. Has d'entendre almenys la idea global.
L'envoltori, sí, correcte. No, al fons de la qüestió, probablement...
Sí, si no entens res, és culpa meva. Clar, per això et dic, jo treballo molt en aquest punt. O sigui, no sóc tan perfeccionista en el... O sigui, no me quedo atrapada en la tècnica vocal. O sigui, és molt més important, evidentment, que estigui afinat i que estigui en ritme i tot. Això sí, això és bàsic.
Sí, bueno, és que sense això llavors no val la pena
fer
un concert.
Clar, no, evidentment. Però és molt més important transmetre que no una perfecció tècnica. Molt més important, tota la vida.
Doncs reflexions al voltant de la música a partir d'una nova presidenta de Joventuts Musicals. Interessant aquesta reflexió i aquest petit mea culpa, que en el fons és culpa de tots, però que la cosa està on està per alguna cosa.
Exacte.
I el sector hi té també una part de responsabilitat. Sí. I d'aquí ve el que d'entrada ens ha volgut remarcar des del principi de la Paula Nogueira, de la necessitat de trencar aquesta barrera amb el públic, de ser més directe, de tenir-lo més, doncs per posar-se una miqueta també més a la butxaca, entenc.
Clar. És la sí, manera. Sí, però més. És que això és el que fem els músics. O sigui, no tenim una altra tasca que no, que robar-nos al públic i posar-nos-lo en la butxaca, exactament.
Va, última pregunta, aquestes de les dolentes, eh?
Ai, quina por.
Que ets optimista de cara que sí. Això s'acabi aconseguint.
Sí, i tant. Jo sóc molt optimista. Per què crec en el treball? Perquè crec en la gent i tinc un molt bon equip també al meu voltant. Tinc molts amics, tinc grans professionals i definitivament sóc molt optimista, si no m'hagués ficat aquí.
Doncs Paula Nogueira, nova presidenta de Joventuts Musicals de Sitges, moltíssimes gràcies per haver vingut i molta sort, moltíssima, en aquesta tasca de difondre de la millor de les maneres que la cultura musical a la vila.
Moltíssimes gràcies a tu, estarem aquí en contacte i disponibles per tothom.
Molt bé, fins aviat.
Gràcies.
A Ràdio Maricel, a cel obert.